La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 3, es comença a Protagonistes Vila-real. Siguen tots i totes benvinguts a este 30 d'abril de 2020, que es comencem una nova edició de Protagonistes Vila-real. Bé, a partir del dissabte crec que ja podem ir. Jo crec que tots tenim ganes d'anar a passejar, veritat, Montse?
Sí, va, bon dia a tots i sí, ja podem, és la el temps de zero, sí, o l'etapa zero,
la fase zero.
La fase zero. Per a eixir i podrem eixir a passejar també si ets, però en precaució, perquè la veritat és que, ui, se veu molta gent que...
Sí, la veritat és que pareix que des de que fa uns dies el president està parlant del desconfinament, hi ha molta gent que es creu que ja se pot eixir al carrer en tota normalitat, i això no és així. Recordem des d'ací que hi ha que mesurar les precaucions i anar fer-ho poquet a poquet. Encara és temps d'estar a casa i ja vindran les fases 2 per a que puguem eixir amb tota normalitat.
No estem ni en la fase 0.
Exacte, encara. Exacte. I se tret d'eixida, no? Encara no s'ha realitzat. Txelo, bon dia.
Bon dia.
Tu també tens ganes d'anar a passejar?
No.
No?
Ai, sincerament no. Sincerament no.
Mira, tu saps que...
No, però per aquest motiu, perquè és veritat que avui he vist, se veu hacia la plaça,
més gent.
Més gent de la que, normal, sí. De la que toca.
De normal, que de normal.
I entonces, pues, penses que...
Jo penso que potser com demà és festa, també pot ser que la gent pues isca més als bancs, però bueno, ara quasi tot el món paga en targeta,
sí,
i que
sí.
A més s'està dient que per mesures i això que seria més convenient pagar en targeta que realment en diners, en metàl·lic, però bueno.
A Simonse teniu una ruta del colesterol?
Sí.
Però
n'hi ha diverses. Una és de Carmelites a la
Verge de Gràcia.
Pujaré i baixar. Després n'hi ha una altra que és la que a mi m'agrada i que de normal ara vaig a canviar. És de l'avinguda de França,
sí,
hasta l'avinguda, bueno, aplegant a l'hipermercat on van a ficar el mercat. I després n'hi ha una altra que és la que l'Ajuntament té, el municipal, així al costat de lo que és la ciutat esportiva, que és el que n'hi ha una ruta i n'hi ha un caminet que és d'un quilòmetre.
Uh-huh.
Entonces, si fas 7, pues saps que fas 7 quilòmetres. Uh-huh. I són voltes, està, a més està assenyalat, està un quilòmetre, dos quilòmetres, tres quilòmetres. Està al costat de... Ai, és que ara no me'n recordo com...
De la ciutat esportiva de Vila-real. De...
Sí,
i... En l'avinguda Alemanya.
És que és l'avinguda uh-huh. Alemanya i molta gent va a fer esports, bueno, que n'hi han per fer braços,
sí,
però
matos,
això està tancat,
sí.
Però suposo que sí que deixaran que la gent sobre aquest circuit passeja.
Uh-huh.
I ahí sí que, bueno, l'avinguda d'Alemanya, que és gran, i ahí n'hi han dos o tres. Uh-huh. Així que la gent...
En el meu poble també, que fem, o sigui, des de la plaça fins al restaurant i Torre la Mina, uh-huh. i després baixar fins la Creueta, no?
Sí.
Que és com el punt més llunyà de la meva casa, i jo durant tot el confinament li deia a ma mare: nunca he tenido tantas ganas de ver la Creueta. Sí. O sigui, que el dissabte quan me diguen pots ir, me'n vaig anar corrents a veure la Creueta com si no l'haguera vist mai en la vida, mai, i me fa molta il·lusió, Montse.
A mi també. Maria, una cosa, se pot ir una hora? És així, no? O és encara que, no està
clar,
confirmat?
És que també estan veient, estudiant-ho tot, i no està encara confirmat.
I quines hores podrem ir, i
tampoc,
quines no,
tot,
i quines tot, edats, i quines no.
Tot està en l'aire.
Muy bien.
En veritat, totes les edats podrem ir, excepte els de 65 anys.
Sí, però com havien comentat, que farien un horari especial per a aquestes persones amb més
d'edat. Sí, però encara no es coneix.
Però encara
a
no
més,
s'està.
Ara, per exemple, parlarem després amb el senador Carles Mulet i ens contarà que estan estudiant això que van dir ahir de les províncies, que no ho veuen encara molt bé, lo de que puga desconfinar-se tota la província i no pugues eixir de la teua província. A lo millor ho fan per districte sanitari, per comarques, o sigui, d'una manera més... que ho deixaran a lo millor en mà de les pròpies comunitats autònomes perquè siguin elles que estan així davant de tot.
Tindrem que portar que... un pla pa veure
un pla,
com...
un pa?
No, un pla per a saber com, de quina, a on podem anar, no, perquè tantes
un
coses...
Un mapa tindrem que portar, la
abordo,
veritat.
Un plan de abordo.
La veritat és que sí, està tot en l'aire i malauradament demà no li ho podrem contar perquè demà és festa, és
ui,
el dia del treballador. I després li contarem perquè és un altre dia també molt bonic, veritat,
sí,
Montse.
Sí.
Bé, pues arranquem motors i anem a contar les últimes novetats. Es comencem amb les xifres d'infectats pels coronavirus. A la Comunitat Valenciana ja són més de 6.800 les altes que s'han registrat. En les últimes 24 hores han hagut més de 240 nous casos de coronavirus a tota la regió. 67 han sigut a la província de Castelló, 80 a Alacant i 95 a València. Pareix que estan pujant les dades. Esperem que siga perquè s'estan realitzant més tests, com diu Fernando Simó, i no siga perquè a lo millor hi ha hagut un repunte per la tornada dels treballadors als seus llocs de treball.
En
no?
un principi, moltes empreses, SEAT, La Ford, Pamesa, moltes empreses abans d'incorporar els treballadors estan fent aquests tests i possiblement hi serien més infectats i sí que se coneixeria ara realment la veritat de la gent que està infectada. O sigui, que és, a mesura que la gent vagi incorporant-se al treball i vagin fent aquests tests d'empreses grans i que tenen molts treballadors, pues les xifres poden pujar, però això no vol dir que si no tenim pues, més contagiats greus i és bo saber qui està contagiat i qui no, per a el que estiga a ficar-lo aislat i el que no, pues, a fer la feina, a treballar.
Seguim ara parlant de política, perquè el secretari general del PSPP-PSOE de la província de Castelló, Ernest Blanc, ha valorat que la desescalada anunciada ahir pel president del govern, Pedro Sánchez, es realitza d'una manera simètrica, ja que l'evolució de la pandèmia ha sigut de diferent segons territoris i té la seva lògica que les mesures més estrictes es mantinguen en aquells punts en els quals hi ha més risc. Més risc. Fiquem un tall de veu del secretari general.
La evolució de la pandèmia ha sigut diferent segons territoris. I és lògic que les mesures més estrictes es mantinguin en els punts en els quals n'hi ha més risc. Ara, el que correspon és apel·lar a la responsabilitat de totes i tots per aconseguir aquesta nova normalitat el més pront possible i destacar que els ajuntaments i l'aliança municipalista siguin claus en l'aplicació i coordinació en la resta d'administracions d'aquest pla de la desescalada.
En clau provincial, la Diputació de Castelló ha posat en marxa un nou canal a YouTube especialitzat en matèria esportiva, perquè la ciutadania tinga un punt de referència a l'hora de fer esport des de sa casa durant aquests dies de confinament, no? Tots aquests continguts podran trobar-se en el canal de YouTube Piscina Provincial Castellón. L'empresa pública per a la gestió de residus a la zona centre de la província de Castelló, Reciplaça, ha celebrat un consell d'administració telemàtic en la qual s'han tractat diferents aspectes relatius a la gestió de l'ens i en la qual tots els acords han sigut adoptats per unanimitat. El president de Reciplaça, Ignasi García, ha explicat que han recollit la proposta de dos consellers i han buscat la fórmula adequada per al tractament dels residus de material de protecció individual sanitari com són guants o màscares, ja que existeix la previsió que augmentarà la seva arribada a la planta durant els pròxims mesos.
Consell d'Administració de Reciplaça i estem treballant en dos línies que considerem importants en aquest temps que venen. Per un costat, hem començat a estudiar què podem fer o com hem de tractar la quantitat de guants de látex, de nitril, la quantitat de mascaretes quirúrgiques que anem a tenir cada volta més en la planta. Són productes que en aquests pròxims mesos s'utilitzaran moltíssim i hem de veure el millor tractament possible per a que no acaben en un abocador i que no acaben contaminant els nostres rius i els nostres mars. I per una altra banda, davant d'aquesta situació que ens obliga a no actuar de forma tan manual, hem pres la decisió d'incrementar les inversions en les màquines, en els processos mecanitzats, justament per a poder recuperar més material del FEM i aconseguir que arriben menys tones a l'abocador, que enterrem menys tones baix terra i que del FEM que tirem puguem recuperar la quantitat major de material, encara que, ni a que dir-lo, la millor manera de tractar el FEM és una bona separació selectiva, una separació selectiva des de l'origen, des de casa.
La veritat és que des de l'inici de la crisi sanitària cada vegada utilitzem més tots aquests productes sanitaris com són guants i mascaretes i tenim que ser conscients que com són desechables, no? Sí. Es tenen que tirar al FEM i en funció d'on.
Sí. S'està veient en aquests dies, jo per exemple, a nivell personal veig pues, guants i mascaretes al terra. No ja a lo millor en un puesto, sinó on està el FEM, pues la gent se'ls lleva i no obri pa tirar los dins. Entonces això, si estan infectats, és un problema i és un perill. La gent que se consciencie que aquests se tenen que tirar a puestos especials per a que no mos puguem contagiar la gent que, per exemple, anem a tirar.
Sí, la veritat és que jo també he vist mascaretes al terra en el meu carrer i la veritat que no és necessari perquè si tens al costat un contenidor, pues pots tirar-lo. Si no saps a quin contenidor de reciclatge tirar-lo, almenys a l'orgànic, caiga tot, però que no ho deixen pel carrer perquè això contamina. O sigui,
és que imagina't si tot el món es comença a un, dos, al final...
Ja hem omplit tot el planeta de bosses de plàstic, ara no la plenem de mascaretes, no?
Sí, yeah. Això és el que s'estava plantejant ara, que seria també un perill, i si en gent de Greenpeace dient que ara tenim mascaretes i guants a la mar.
Sí, no, no pot ser. No pot ser. Bé, també hem parlat amb el Departament de Comunicació de l'Hospital La Plana, exactament amb la seva representant, Àfrica Ventura, perquè volíem parlar en ella, que mos comentara totes les mesures de seguretat que s'han acordat, no?, a l'hospital, que si els pacients, com poden acudir, quines mesures passen, quins poden estar acompanyats i quins no. I anem a escoltar-la un poquet de tot el que mos diu.
Bien, el Hospital de La Plana ha establecido los procedimientos de seguridad necesarios para ofrecer una correcta atención a todos los pacientes, tanto aquellos que presentan afecciones respiratorias con sospecha de COVID-19, como los que puedan tener otro tipo de patologías o necesitar una atención hospitalaria por otras causas, como un parto. Por supuesto, los pacientes que tienen otras enfermedades pueden acudir al hospital. Únicamente se pide a la población que acuda en aquellos casos imprescindibles, pero siempre que tengan un problema de salud. No obstante, la asistencia primaria sigue ofreciéndose en el caso de la ciudad de Villarreal, en el Centro de Salud Cariñena, y con un horario ampliado, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de forma preferentemente telefónica, y según criterio clínico se realizan también atenciones domiciliarias y presenciales. La asistencia urgente en el punto de atención continuada, tanto del Centro de Salud Cariñena como del punto de urgencias del hospital, continúa con normalidad. Por tanto, los vecinos y vecinas cuentan con asistencia sanitaria 24 horas al día, garantizando así la atención a todas las personas, que no deben dudar en contactar con los profesionales ante cualquier problema de salud. Ellos establecerán la prioridad clínica y expondrán el mejor procedimiento a seguir. El acompañamiento de los pacientes hospitalizados se ha restringido. Únicamente pueden estar acompañados aquellos pacientes que sean dependientes y, por supuesto, los pacientes pediátricos. El acompañante ha de ser el mismo durante todo el proceso de hospitalización. Bien, para acceder al hospital, los pacientes, en el caso de una patología urgente, deben acudir al triaje avanzado. Y allí seguirán las instrucciones que les indicará el equipo de enfermería de urgencias, tanto instrucciones clínicas como instrucciones de protección individual si las necesitan. Por supuesto que se han tomado todas las medidas de desinfección. El servicio de limpieza se ha reforzado desde el inicio de esta pandemia y se realizan de forma constante tareas de desinfección siguiendo los protocolos establecidos para un centro sanitario.
Ara anem al primer dels nostres entrevistats, serà el senador de Compromís, Carles Mulet.
En estos momentos, cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630 678 475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593. Sí, és el torn de parlar amb el senador de Compromís, Carles Mulet. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Contem-nos un poquet des de la vostra formació. Què vos pareix les mesures de desconfinament que s'han instal·lat des del govern?
Bé, estem veient també, de nou, molta improvisació, no?, i molt d'anunci que després s'ha de ser corregit o matisat. Tot el món estem esperant, no?, el poder tornar al més semblant a la normalitat i sabem que això és complex i que s'ha de fer la màxima garantia, però estem veient això com el primer anunci, que la unitat de desconfinament, per dir-ho d'alguna manera, havia de ser la província, es pareixia totalment irracional, no? I banquixar, perquè pensem que el límit d'una província genera molts problemes, no? Hi ha gent que viu en una província i treballa al costat i les realitats econòmiques, socials, no van per província, sinó que van per persones molt més concretes. I ara sembla ser que inclús este matí ho estem escoltant que van a matisar-ho i que avui diran que, bueno, donen un poc de manega ampla perquè siguin les comunitats autònomes qui determinen quines unitats són, no? La consellera de Sanitat ahir va dir que les àrees de salut, però encara així va pensar que faria falta un altre tipus de delimitació, perquè una àrea de salut, per exemple, no és mateix la realitat de Castelló de la Plana que la que pugui tindre Xodos. I estar en la mateixa unitat de salut, no? Per tant, això és que no està poc veure qui corre més, veure qui és abans, però sí intentar revisar un poc la situació de, especialment dels pobles xicotets, no? Que són els que pitjor ho estan passant, no ara per la crisi d'esta, sinó des de fa molt de temps, per poder mantenir la seva població i que estos puguin tornar a la normalitat quan abans. És molt important per ajudar a sobreviure directament a estos pobles.
A aquesta posició, vos sumeu altres formacions polítiques que també opinen el mateix, que han sigut molt crítics en aquestes mesures, que a més pareixen com molt difícils, no?, per a la resta de població en totes aquestes fases.
Clar, és que són crítics sempre, no?, perquè, òbviament, hem de ser crítics de manera constructiva, i el que estem veient és això, és que s'està improvisant massa, no? La setmana passada fent el tema dels tiquets, que primer podien anar a supermercats, que després podien anar a qualsevol lloc en un radi d'un quilòmetre. Estan contínuament això, fent anuncis, matisant-los, i generar molta desconfiança també, no? Dius, perquè això portem ja molt de temps, i en teoria hi ha experts que tenen que saber el que estan proposant a la població. Sí, són crítics i pensem que si finalment és com sembla que aquesta competència de delimitar quines zones sí que ho transferiran o li donaran la responsabilitat de la Generalitat, farà falta ser un poc més ambiciosos i anar més allà de les delimitacions sanitàries, perquè això no tens que veure. És les poblacions de la costa, les poblacions de l'interior, i també és un poc entre Castelló i Vila-real, per exemple, que estan en àrees sanitàries diferents, que fem un confinament tot, no hi ha cap tipus de gent que treballa en un poble i l'altre tindrà problemes de mobilitat. Faria falta això, pensar més en àrees concretes de població que no en altres unitats. La província sí que es pareix un anacronisme, no té cap tipus d'utilitat per a aquest tipus de mesures, i pensem això, no? Que el propi govern està rectificant i confiem en que avui el ministre de Sanitat sigui un poc més clar i
i alça un poc, no, aquestes restriccions.
A més, hi ha un altre grup, que són els hostelers, que s'estan queixant molt d'aquest acotament de l'aforament, que no les és rentable. No sé si han parlat en alguns del sector.
Sí, la majoria estan dient això, que si únicament poden obrir el 30% de l'aforament de les terrasses, tampoc sabrem quin temps farà, no? Perquè això, el temps d'un dia per l'altre, també, no? Estos dies. Clar, aquesta gent, si tenen que començar a contratar personal per únicament un 30% de l'aforament, en una població que damunt també estàs assustada, no? Que no estàs, no saben com respondre al retorn als bars, tot estan dient que no serà rentable, perquè si ara tenen personal en un ERTO o cobrant de l'atur, tenen que contratar o donar d'alta, però els ingressos, que seran mínims, hi haurà molta casuística, no?
Sí.
També la solució és molt complicada, entenem que la solució és molt complicada, no? Però, clar, hi ha bars que tenen terrasses enormes, hi ha bars que tenen molt xicotetes, hi ha bars que també no tenen terrasses. L'important és que això passi quan abans millor, no? És complicat, no sé tampoc les mans de qui governa, però la preocupació de l'hostaler és això, no? que les mesures no incentiven en cap moment a obrir perquè tindran pèrdues després de mesos sense cap tipus d'ingrés.
Sí, a lo millor és que és molt difícil també ficar mesures per a tots perquè afavoriràs a uns i no a uns altres.
Clar, que no pot ser una carta, mesures a la carta de cada un, perquè casuística, qualsevol comerç hi haurà totes les que puguin imaginar, clar, i entenem que és molt complicat, no? Per tant, això, aquesta mesura de desconfinar, no? De suavitzar el tema dels restaurants i bars, segurament serà beneficiarà a molt poqueta gent del sector, perquè gent que li pugui ser rentable i aquestes restriccions serà molt poca. Per això confiem en que la desescalada va ser la curva, no? Que diem, va ser molt ràpidament baixant i que se puguen aplicar les mesures, perquè de moment aquestes són molt puntuals i per a molt poqueta gent.
En altres temes, la vostra formació, la de Compromís, ha reclamat ajudes per a les platges perquè moltes encara no s'han obrat o solucionat tot el desastre que va causar el temporal Gloria.
Sí, clar, inclús se n'ha criticat per això, no? Per demanar, per estar pensant en les platges en aquest moment. No és que siguem pensant en les platges, estem tot el món pensant en què farem quan tornarem a la normalitat. No? I així hi ha moltíssima gent que viu del sector turístic. Ho han vist, no? La Setmana Santa, molta gent no s'ha contratat o ha anat a l'atur o ha anat a expedients de regulació de temporada d'ocupació perquè les platges en caire es podien moure. Va dir que el temporal Gloria al principi d'any i passem a veure doncs, pràcticament tot el litoral, no? Passejos marítims, infraestructures, se van anunciar mesures de fons, no? Línies d'ajuda per a recursos de generar i el litoral. Entremig va vindre tot l'estat d'alarma, van vindre també uns temporals que van fer mal també a aquestes infraestructures que s'havien danyades i el problema serà que si en juliol, tant de bo, no? Puguem obrir les platges, i les platges estaran fetes pols, perquè no es podrà posar-te en aquest moment a adjudicar obres i a fer obres. I gent, segurament, clar, gent que està vivint en restaurants, en comerços, en passeig marítims, quin atractiu tens perquè vingui la gent que pugui vindre de fora. Estaran tots fets de coca, no? I a portar fotos, però escandalosos de conforme estan alguns dels passeigos marítims. I clar, és complicat, entenem, durant l'estat d'alarma no se va poder actuar, però la tramitació burocràtica, les adjudicacions, les contractacions, sí que em diu que és, no? Inclús, i ser obres d'urgència que se van fer després, immediatament després, a les coses les grans, tampoc s'ha pagat per part de l'administració de l'estat, i s'ha de poder pagar també, no? Inclús la part que li correspon a l'Ajuntament no podem tirar endavant perquè, com tenim un sistema de finançament, que no pregui els diners per l'Ajuntament, tampoc, per tant, sí, entenem que és tot una situació molt complicada, però coses com aquestes, que són anteriors a l'estat d'alarma, sí que s'han hagut de resoldre o almenys donar algun termini als ajuntaments per a saber què es posen.
Sí, és que, clar, a part per a reactivar l'economia de les zones turístiques de la platja, també és perillós per a la gent que passeja per les platges.
Sí, no, és que directament algunes estan impracticables.
Clar.
En algunes que hi ha passeigs marítims trencats encara, sí que no poden anar fent muntanyisme, no? Perquè no van fer una activitat d'aquest tipus. Per tant, ho arreglem o tocarà tancar-les, aquestes flotes.
Clar. A més, també des de Compromís haveu demanat a l'executiu estatal que destinen el gasto militar per a altres partides, no?, en un moment tan delicat com el que estem vivint.
Clar, és un poc una reflexió que pot semblar o demagògica, però estem veient això, com ara, de repent, tot l'exèrcit, totes les unitats estan destinant-se a temes sanitaris. I, ostres, pues, o falten sanitaris o militars. Si militars no passa res perquè no s'indiquen la seva ocupació, és perquè alguna cosa passa, no? El que hem vist que el pressupost anual en A, per dir-ho d'alguna manera, la de defensa, són 8.000 milions d'euros, però que són pressupostos irreals, perquè després hi ha continues modificacions, hi ha contractes menors, majors, o se camufla compra de material militar en altres partides. Estem parlant de 32.000 milions d'euros en comprar armament a l'any. Sí. Això és una autèntica barbaritat. Pensem que com tal i conforme està el món, el principal enemic que tenim tots és les crisis sanitàries. I sempre se pot sortir destinar a això, no? No estem dient que se lleven salaris del Ministeri de Defensa, de militars, estem dient que en lloc de comprar armaments, perquè cada avionet, cada tanc, cada buque de guerra d'estos són barbaritats, milions d'euros, i se tenen que destinar al que fa falta, no? Són diners públics, i els diners públics se tenen que destinar a despesa de necessitats de la gent. A la gent no li fa falta en aquest moment comprar bucs de guerra perquè no estem en cap guerra, no? Mm-hmm. Que es pareja, no? Ni xerrar de la premsa, plens de militars, al costat del president del govern. Per tant, pensem que és una proposta sensata, no? S'han dit que també que som oportunistes, però pensem que no. Armament, que és caríssim i costa molt de mantindre, missils i tot aquest tipus de despesa que tot l'any se fa camuflada moltes vegades fora dels pressupostos finals de l'Estat, això s'hauria d'acabar ja, perquè no té cap sentit continuar alimentant una indústria armamentística i també podríem ajudar que aquesta indústria se reorientara a salvar persones en lloc de fer maquinària per a matar-la.
Perfecte, senador. Moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres i a veure si la setmana que ve podem parlar, perquè les mesures del desconfinament encara no estan molt aclarides, sobretot si tenim que eixir este dissabte, i anirem parlant de tot el que susqueixca.
Moltes gràcies per això, que avui el ministre doni un poquet més d'aire i que la cosa va molt millor i que puguem parlar per front físicament en la zona.
Això esperem. Adeu.
Vinga, salut, adeu.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Les 12:35 i tenim a l'altre costat del telèfon al secretari general de la UGT a Castelló, Paco Sacacias. Bon dia.
Hola, bon dia.
Paco, demà serà un dia del treballador molt diferent, no?
Pues la veritat és que sí, la situació que tenim és la que mos condicione a conforme serà este primer demà, totalment diferent a que han hagut fins ara.
I la veritat és que n'hi ha molt que reivindicar. Com se faran aquestes manifestacions si no se pot eixir al carrer?
Bueno, la veritat és que hi ha un programa molt complet, però que tot se farà, evidentment, a través de la web de UGT i de comissions i de les xarxes socials. N'hi haurà, ja dic, un programa en què n'hi haurà intervencions a nivell estatal de secretari general, a nivell autonòmic, pues, també, i després n'hi haurà, d'alguna manera, el que és la manifestació virtual també, però que serà realment, pues, intervencions de moltes persones, molts treballadors i treballadores, delegats, delegades, membres de UGT i de comissions, en les xarxes. I després hi haurà un concert solidari en reconeixement, pues, a les persones treballadores, especialment a les serveis essencials, però que jo pensé que havia d'ampliar-lo a tots els treballadors i les treballadores, també. Uh-huh. I després, a partir de les 8 de la vesprà, pues, bueno, i se aplauso que se fa tots els dies, pues, nosaltres intentarem també de que sigui un aplauso que s'amplie a tots els treballadors i treballadores i a totes les persones que estan també dins de casa i que d'alguna manera, pues, fan de que esta pandèmia que ja se pugui minimitzar. I a partir d'avui també hi haurà un concert en la web internacional també, per al tema del 1 de maig. Sí, programa prou complet, però tot a través de les xarxes socials i dels webs dels dos sindicats.
Qui mos podria dir qui participarà en aquests concerts? O...
A veure, són molts. Jo així a bote pronto, encara que no ho tinc davant, però te podria dir que seran, pues, del més coneguda i xina, pues, per exemple, estarà Rosalén. Uh-huh. Però, vamos, si acaso podria mirar a veure d'encontrar, però ja t'he dit que estem parlant de a munt cantant, no estem parlant de dos o tres, estem parlant, sí, de com jo igual n'hi ha 15 o 20, no? Tots gent que vol participar en este fet. Però,
secretari...
Te podria buscar, però bueno, en principi és això de que se va fer ixa... I xacte, ja t'he dit, primer a nivell, pues, des de les 5 de l'esclat fins a les 8, i després era, no sé què seria, el concert internacional.
Sí, des dels sindicats esteu preocupats, no? Imagine, per la situació que s'està donant.
A veure, la situació, evidentment, és preocupant, i a més és que la nostra província, sobretot per l'efecte que té sobre el teixit industrial, o el teixit més que industrial, és econòmic, la nostra província depèn massa del sector serveis.
Sí.
Un 60% de l'activitat econòmica de la província de Castelló és del sector serveis. El sector serveis està totalment paralitzat. Avui en dia, encara que ja s'han donat mesures per anar a aperturar el que és el tema de l'hostaleria, el comerç i demés, però això no va ser de colp, com és normal de que no sigui de colp, no? Entonces, això va repercutir, sobretot en el tema de l'empleo, que és el que més ens preocupa a nosaltres. I què passa? Que això, encara que diguem de que ara, pues, a partir de qui es començaran un terç, després la meitat, no va ser el mateix, perquè la gent també va ser un poc reticent al sector turístic, no se va recuperar, ja veurem si l'any que ve se recuperarà o s'arrimarà el que era. Evidentment és molt complicat. I així en Castelló, bueno, el lema nostre, el lema des del 1 de maig, que és treball i serveis públics, que un altre model social i econòmic és necessari, i aquest lema, pues, jo penso que la província de Castelló li ve clavat. N'hi ha que canviar el model econòmic, perquè així ens ha afectat moltíssim ja l'anterior crisi, sobretot pel tema de la construcció, i quin és el clúster principal nostre així en el sector ceràmic, i ara ens afecta moltíssim, perquè el que més afecta és el sector serveis, i la província de Castelló, pues, el sector serveis és el principal. Mm. Per tant, n'hi ha que canviar el model econòmic d'ací de la província, n'hi ha que apostar més per la indústria, per la innovació, per els sectors que tinguin un alt valor añadit, perquè a més és també els empleos que siguin de qualitat.
Clar.
Que no hem d'oblidar que dins del sector serveis, un dels més importants és el sector d'hostaleria, i la veritat és que les condicions del sector d'hostaleria no són les millors, i sobretot a la província de Castelló, on no n'hi ha conveni des del 2013.
I, Paco, darrere les xifres de l'EPA d'aquesta setmana, és el preludi, no?, de lo que mos ve damunt.
Les xifres de l'EPA d'esta setmana no reflegen el que és la realitat, perquè ahí no estan inclús, per exemple, els ERTEs.
Sí.
I en els ERTEs, pues mira, les xifres són de que en la província de Castelló n'hi ha més de 32.000 persones en ERTE. I d'aquestes 32.000 n'hi ha més de 23.000 en el sector serveis. Me pareix que és prou demostratiu, il·lustratiu, de quina és la realitat avui en dia a la província de Castelló. Per tant, és una situació preocupant. Jo vull ser optimista, però és que la realitat és de que les xifres són a molt preocupants. Ja t'he dit, l'EPA, al no incluir el que són les ERTEs, i que a més partia pràcticament mes de març, per dir-ho, entonces, què passa? Que anava d'alguna manera, eren unes xifres que diuen, pues, tampoc està tan malament, perquè inclús havia pujat l'empleo femení.
Sí.
I tal, però no. I aquestes xifres, jo pensé que com a EPA, ens donaran compte en el segon trimestre. Però jo pensé que ara un poquet, en les xifres de paro del mes d'abril i sobretot en el mes de juny, això ens donarem compte, perquè hem de ser conscients de que encara les mesures que han negociat i que s'han aprovat per a minimitzar l'impacte en el sentit d'exertes, en el sentit de la reincorporació dels treballadors i tal, són conscients de que n'hi haurà moltes empreses, sobretot xicotetes i mitjanes, de que no podran, de moment, per lo menos, obrir. I si ja obrin, ja veurem. Perquè, evidentment, la situació, al ser la que és, no se va poder funcionar a partir de ja, conforme està. Tots diuen el mateix, que els ingressos que se generen que no són suficients per a pagar, nosaltres també hem negociat en ajuntaments i demés, de que no se faci, que no tingui una persona d'un comerç, un negoci, el que sigui, que no tingui que obrir la porta en uns gastos, sinó que se faci pues, un aplaçament, una exoneració, d'alguna manera, per a que se pugui reactivar un poquet de l'economia, però sí que som conscients de que esta reactivació no va ser igual per a tots i en alguns casos pues, va ser suficient per a que al millor pues, ixa activitat ja no se torni a reiniciar.
Imagine que de tot això parlaran demà i demanaran no a l'executiu algun que un altre canvi.
A veure, d'això s'està parlant. Demà, evidentment, ja t'he dit, o sigui, el lema este, pues se parlarà, evidentment, perquè, mira, el primer de maig, sobretot el que va dedicat, per dir-ho d'alguna manera, és a les persones de treballs essencials, però per ampliació a tots, no? Sobretot, pues, a aquestes persones que s'arriesguen, no?, i pues, el personal sanitari, les persones que tenen dependents i en discapacitat, aquells que fan que funcionin els serveis essencials. Perquè, què passa? Per supost, els sanitaris, perquè arrisquen la seva vida i en moltes més ocasions l'estan perdent, però n'hi ha que veure tots els altres sectors que permetixen mantenir d'alguna manera nosaltres la nostra vida, com són el tema de transport, el tema de gasolineres, els serveis, les forces de seguretat de l'Estat, les farmàcies, els supermercats, les gestories, els bancs, vamos, i segur que m'han dit ara i després, correus, estos de la UME, que fumien, o sigui, tot aquesta gent n'hi ha que fer un reconeixement i sobretot la gent que ha perdut la faena o que no la tenien. I és que també n'hi ha que tindre en compte que n'hi ha gent que, bueno, n'hi ha que tindre en compte perquè és una realitat, no pot ser tota la gent que està en l'economia submergida, sobretot el tema de cuidar a persones o en alguns treballs de que, ojo, que estan per obligació, perquè o és això o no tenen feina, i ni aquí n'hi hauria que ficar-li el peu damunt del fraser als que contraten. Però bé, esta gent de que s'han quedat sense feina i sense ningú tipus de prestació, pues ahí evidentment és on actuarà lo de l'ingreso mínimo vital, que és algo que se devia haver fet fa un totes, però que ara en aquesta situació més encara. Però s'ha vull dir de que és una situació greu, és una situació greu. I jo així sí que voldria apuntar de que ante esta situació jo penso que hauríem d'estar tots units. Sí que és veritat que a nivell de sindicats, UGT i comissions, i que la personal, i concretament així en la comunitat valenciana, pues també els partits han sigut prou coherents en que n'hi ha que fer lo possible perquè això o eixim entre tots o no eixirem, no? I que tots tenen que anar a la mateixa línia. El que passa és que quan veus les notícies del Congrés a nivell estatal, la veritat és que dona munt. Com pot ser que n'hi hagin partits, i sobretot estic parlant de la dreta, que pareix que hasta que s'alegren, perquè sempre estan dient el tema de los muertos, de los muertos, de los muertos, que n'hi ha partits que pareix que no sabien fer política si no es parlen dels morts. A veure, estem en una situació excepcional, que evidentment tenen que ser medides excepcionals, que això ningú sabia, ningú estava preparat. A mi me donen veja quan és Portugal i el responsable de l'oposició diu que està totalment al servei i d'acord en el govern per a intentar salir d'això, quan així pareix que, pues bueno, com dia aquell de que quan peor per a ti, mejor per a mi. És que pareix que diguin, a veure si n'hi ha un munt de mils de morts i de contagis i tal per a dir, però dius que són estos i vosaltres ho faríem millor, quan realment en les comunitats on governen, pues, entre altres coses, la comunitat on governen és la comunitat que més contagios i més morts n'hi ha hagut, o sigui que m'ho hauríem de fer mirar tots un poquet i que pensem que això és una situació que ningú està preparat i el que n'hi ha que fer és eixir d'ella i després demanarem responsabilitats a tots, no només als que estan en un lloc o un altre, a tots i sobretot, ara, el principal problema és erradicar el virus i després ja parlarem de política i ja parlarem d'altres coses, però el que no se pot és a veure si li va molt malament a este, pots dir lo mal que ho ha fet i que jo ho hauré fet millor. I los hechos son amores,
Pues no res, Paco, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres, haver-nos contat tot això i feliç 1 de maig.
Demà en les webs se veurà pues, totes les intervencions, totes les actes que hi ha, la web de UGT, la web de comissió, i en les xarxes socials i no res, pues, a la gent que bueno, que passarà i tornarem a anar en la senda del creixement i per supost que nosaltres pues, sempre seguirem reivindicant tot allò que considerem que és necessari i gràcies a vosaltres per sobretot per difundir-lo i que la gent estigui informada.
Per supost, ahí estarem.
Molt bé. Gràcies.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11. Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
En estos momentos, cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630-678-475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Hablamos ahora con el diputado autonómico y presidente del Partido Popular en Castellón, Miguel Barrachina. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz de escucharte, María.
Igualmente. Quisiéramos saber la opinión, ¿no?, de los populares sobre las medidas de desconfinamiento que está estableciendo el Gobierno central.
Bueno, primero, yo estoy esperanzado, pese a todo, yo creo que nuestros sanitarios y el ejercicio cívico ejemplar de todos los vecinos de la provincia de Castellón, de Villarreal, de Burriana, no saliendo de casa y teniendo un comportamiento magnífico, va a llevar entre eso y que el propio agotamiento del virus en el verano, pues ciertamente ahí tengo un horizonte sanitario optimista. Obviamente el plan de desescalada es una broma. Es decir, podían haber hecho ese, el contrario, uno cualquiera. El gran problema que tiene España en relación con el resto de países es que en España hay una operación dirigida a negar la realización de test, que es como negar el derecho a la salud, por la que tantos años han cotizado tantas personas, especialmente mayores, y eso hace que vayamos a ciegas. El Gobierno de España no tiene ni la más remota idea porque ha decidido no tenerla. En la provincia de Castellón no llega al 2% de población que ha podido acceder al test. Yo mismo hice 100 llamadas al teléfono inexistente de la consellería, al 900-300-555, nadie me lo cogió, naturalmente, y ya desistí. Por tanto, hay un 98% de la población con rasgos sanitarios completamente desconocidos. Uh-huh. Por eso, haga lo que haga y proponga lo que proponga este gobierno, puede proponer eso o lo contrario. Y ciertamente es un sudoku irrealizable. Yo creo que hay que pedirle perdón a todos los vecinos porque hoy estarán asombrados de lo que están leyendo en la prensa, pero mañana leerán otra cosa completamente distinta. Es decir, el plan tiene tres características. Es provincial, y se lo digo yo, que soy de la provincia de Castellón y en unos minutos voy a ir a la provincia de Valencia a llevar a un familiar al médico. Y no puedo dejar de pasar de una provincia a otra. Es provincial, es asimétrico, es decir, en cada sitio una cosa, y además de velocidades distintas. Vamos a ver, es decir, cuando se coge un azulejo de Villarreal y se lleva al puerto de Valencia, que es una provincia distinta, o se va por carretera hacia Zaragoza, Teruel, el camionero debe conocer la normativa distinta, variable y provincializada de cada uno de las provincias de Teruel, Zaragoza. En fin, francamente es un plan que debe ser copiado de algún país que efectivamente sí ha hecho los test y por tanto no tiene ni pies ni cabeza. Desgraciadamente, países con una, bueno, el país hermano de Portugal no tiene apenas incidencia sanitaria en este mismo coronavirus, pero Francia, que ha tenido un número de víctimas muy parecido, lo veremos pronto salir sanitaria y económicamente, porque el día 11 de mayo el 100% de los franceses, y estamos hablando de más de 60 millones de habitantes, tendrán su test. Y por tanto, oiga, un bar que le han dicho que tiene que abrir con el 30%, que dice que no es viable. Si nos hubiesen hecho la prueba y supiésemos que en España hay millones, los datos oficiales son una broma, lo de 200.000 contagiados, millones de personas inmunizadas, pues además del 30% que puede utilizar de mesas, las personas ya inmunizadas, que no pueden ser contagiadas, ni pueden contagiar, podrían también acceder por encima de ese cupo. Pero la prohibición del gobierno de España, que es quien debería realizar los test, la prohibición a los ayuntamientos de realizarlos y a las empresas que gastándose su dinero harían un favor público haciéndolo, como la empresa de Pamesa, por ejemplo, que ya lo ha realizado antes de la prohibición, esa negativa hace que cualquier plan del gobierno de España sea pues dar pasos de ciego.
Hay momentos de los que habla el desconfinamiento, ¿no?, que pueden afectar gravemente a la economía estas restricciones, sobre todo a los hosteleros. No sé si ustedes han podido hablar con ellos.
Sí, bueno, el desconcierto es completo y absoluto. El gobierno no se ha reunido con nadie. Podría parecer un lamento político decir que a pesar de que hemos votado las tres veces el Partido Popular el estado de alarma, que el primero estaba justificado, los siguientes ya son por la ineptitud de un gobierno que no quiere hacer test y que no es capaz de comprar mascarillas adecuadas. Pero bueno, hemos votado tres veces a ciegas. Podríamos decir que, bueno, no nos consultaron, a pesar de gobernar en 6 comunidades autónomas y 2.000 ayuntamientos, pero ni a las comunidades autónomas, por cierto, la Comunidad Autónoma de Valencia también se ha opuesto, ni a los empresarios, y mira que en la COE están organizados. Por tanto, este gobierno cree que permitiendo, el caso de la hostelería, un 30% de mesas, tú puedes contratar a un 30% de personal. No es así. La mayor parte de los costes que tiene una actividad son costes fijos. Tú, cuando lo mantienes abierto, ya pagas un alquiler. Contrates al 30% o al 100% de la plantilla, con lo cual hay unos umbrales mínimos a partir de los cuales son los negocios rentables, que naturalmente no está en el 30% de la ocupación. Esto sucedió también con el azulejo, cuando les ordenaron parar. Esto no se apaga con un botón, es decir, requieren fases de calentamiento y de enfriamiento alargadas, y bueno, y el hecho de no haber contado con nadie en el sector económico y tampoco político, pues hace claro que desgraciadamente este plan no solamente sanitariamente resuelva poco, saldremos por el propio agotamiento del virus y porque los sanitarios españoles, que son los más afectados y con más fallecidos del mundo, se están jugando la vida por nosotros, no solo en lo sanitario, sino en lo económico. En lo económico, bueno, en fin, vamos a cruzar los dedos y ver cómo se pagan 20 millones de pagas extra el próximo mes de junio, dado que la administración, además de las obligaciones que ya tenía y que no está atendiendo, hay 4 millones de trabajadores españoles, miles en la provincia de Castellón, que el mes de marzo, al que tienen derecho, no lo han cobrado, y hablan de 10 de mayo o de 10 de junio las familias para cobrar, porque además de las obligaciones que ya tenía, sigue adquiriendo con propuestas que son, bueno, pues a todo el mundo le resulta atractivas, como las rentas vitalicias, pero que no es cuestión de prometer, es preguntarse si España tiene capacidad sin trabajar para abonar, ayer decían que 21 millones de nóminas, que serán 42 millones de nóminas públicas con la extra el próximo mes de junio. Por tanto, es verdad que el hecho de que esto aplace la reactivación económica, pues va a suponer un problema que en España desgraciadamente no lo vamos a superar en muchos meses y quizá algunos años.
En este plan de desconfinamiento se especifica demasiado, o sea, se especifica bastante todo lo que tiene relación con el comercio y tal, pero yo creo que hay muchas dudas respecto a la vida social, ¿no? De cuándo nos vamos a poder volver a ver en casas privadas y toda esta materia.
Sí, bueno, hay una primera básica y es que todo el mundo que no sabemos, yo soy economista, que no sabemos de sanidad, entendíamos desde el principio que si el contagio se produce vía aérea por un estornudo o por la tos, pues que una mascarilla ayudaría a reducir riesgos. Ahora parece que es así. ¿Cuál es el problema de España? Que España no tiene un plan. España tiene el plan de las existencias. Oye, ¿me quedan mascarillas en el almacén? Sí, pues entonces mascarillas obligatorias. Que no quedan mascarillas porque no he sido capaz. Empresas como Dolores Cortés, empresas como Inditex, que se han ofrecido que les costaría cero hacerlo, pues no tenemos. Entonces, el primer paso que es saber, oye, ¿cómo nos equipamos? Como el gobierno no es capaz de asegurar mascarillas a todo el mundo, es más, la intervención de precios ha hecho que ya se produzca desabastecimiento, pues ni siquiera el primer paso que es, oiga, ¿cómo salgo de casa? ¿Llevo guantes? ¿Llevo mascarilla? No se han puesto de acuerdo. Cuando es obvio que cuando España recibe el 31 de diciembre de 2019 la comunicación de la OMS, tanto el test que escuchamos al director general como las mascarillas son parte obligatoria, pues ninguna de las dos únicas obligaciones que tenía el gobierno de España, que además asumió la contratación única, prohibió durante semanas contratar al resto. Claro, si no tenemos el paso previo, ya cualquier solución, María, es una solución arriesgadísima, porque hemos dicho, el gobierno de España ha dicho una cosa y la contraria. Por tanto, incumpliendo los pasos previos de seguridad de test y de mascarillas obligatorias para todo el mundo y desechables, es decir, cada día debiéramos utilizar todos varias mascarillas, que además cuando se hacen en serie suelen ser significativamente más económicas que las que compramos, pues ese debería ser el primer paso. Y estamos todavía sin haber dado el primero.
Parece ser que, llegados a esta situación, cada vez está más lejos un pacto entre el gobierno y la oposición, ¿verdad?
Bueno, no lo creas. Nosotros, pactos para salvar vidas, todas. Es decir, pactos para hacer test, pactos para poner mascarillas, todas, claro, es decir, todos. Ahora, ¿pactos para quién? Es decir, ¿pactos para que Pedro Sánchez mantenga 24 ministros, es decir, el doble de los 11 que tenía Rajoy, o Ximo Puig tenga 118 asesores? Oiga, pues si España va a salir de esta crisis con el doble de parados, el gobierno debe tener la mitad de altos cargos y de asesores. Es decir, pactos para cosas lógicas y que sirvan a los vecinos, todas. ¿Qué impresión tengo? ¿Qué impresión tenemos todos? Es que naturalmente Pedro Sánchez, que hace todos los anuncios que él cree positivos, deporte, niños, que los hace en solitario, cuando quiere hacer un anuncio compartido es simplemente para dar las noticias a las que nos acostumbró el socialismo en la última etapa, es decir, a dar noticias como bajada de sueldo a funcionarios, bajada o congelación de pensiones. Es decir, su pacto consiste en hacerse la foto con todos para que las buenas noticias, si es que lo son, las dé él en solitario y todo el mundo se entere por la prensa, y en las malas, pues tratar de acallar no solo a la oposición política, sino a la oposición vecinal y a la oposición sindical o empresarial. Pero bueno, nuestra disposición, ya le digo, hemos votado 3 veces al estado de alarma más exigente que ha conocido España sin conocer el texto.
Ya. A nivel autonómico, diputado, ¿qué opinión les merece la actuación del gobierno?
Mira, hoy se cerraba IFEMA. IFEMA se construyó en 18 horas, en 3 días. Ha servido, ha salvado miles de vidas, cuando en Madrid somos conscientes de que los días previos se celebraron manifestaciones con 150.000 asistentes de toda España, que todos contribuyeron o contribuimos a que Madrid, bueno, pues igual que Nueva York y las grandes urbes, sea centro de riesgo máximo. Ayer se terminó su tarea. Los 3 hospitales, que es la única iniciativa valenciana, los 3 hospitales de campaña han servido para hacer campaña, pero no para hacer hospitales. ninguno de los tres, ni el de Castellón, ni el de Valencia, ni el de Alicante, funcionan. Prometió Ximo Puig el 19 de marzo San José que en 15 días, y él afirmó, pero va a ser en menos, que en 15 días estarían terminados para atender pacientes. No han servido porque no funcionan. Es espectacular. Pues bueno, son millones de euros, bueno, millones de euros tirados a la basura, porque resulta que hay capacidad ya suficiente en los públicos, y los privados que están a disposición de la administración no se ha utilizado ni una sola de sus camas. Por tanto, es la única iniciativa junto al teléfono que no existe, porque lo demás ya me reconocerá usted, en fin, haber culpado a los sanitarios que están muriendo por nosotros de que se contagiaban de viaje o en familia, pues es tan ofensivo como que yo no me explico qué hace la señora Barceló de consellera si piensa así de sus trabajadores en la sanidad. Por tanto, la actuación del gobierno valenciano ha sido tan deficiente como la del gobierno de España. Dicho lo cual, nosotros y a Isabel Bonit le ha propuesto hacer presupuestos conjuntos, llegar a acuerdos de todo tipo, pero naturalmente pasan porque de la misma forma que en la anterior crisis socialista el Partido Popular tuvo que cerrar y despedir a 1.800 trabajadores en Canal No y muchos otros miles en instituciones, chiringuitos, etcétera, que el gobierno valenciano haga un esfuerzo. No podemos salir de esta con 550 periodistas en apunt cuando los trabajadores el mes de marzo lo van a cobrar en mayo o en junio, y por tanto, claro que llegaremos a acuerdos con el gobierno valenciano y con todos, pero haciendo los esfuerzos y estando a la altura de la sociedad civil y de los vecinos y del sacrificio y del esfuerzo que están haciendo todas las familias.
Pero diputado, sí que ha llegado importante material, ¿no? Hasta 17 aviones, y Puig también ha pedido perdón a los sanitarios por la falta del material, y la consellera Barceló también.
Sí, eso es verdad, de reconocerlo. Es decir, así como la ineficacia nacional se adorna con la soberbia de Pedro Sánchez, aquí al menos Ximo Puig ha tenido la dignidad de pedir perdón. Cuando este gobierno de PSOE, Compromís y Podemos estaba en la oposición, Iglesias decía aquello de: en política no se pide perdón, se dimite. Yo no voy a pedir que dimita Mónica Oltra por los muertos que hay en las residencias de ancianos, porque ha sucedido en toda España. Lo que sí digo es que la capacidad preventiva de la Comunidad Valenciana es ninguna. Es decir, los médicos de la sanidad pública valenciana, 50 días después, muchos de ellos siguen sin test. Muchos de ellos siguen sin test y sus equipamientos son muy deficientes. El gobierno podía haber no solo ya contratado, sino haber accedido a que los ofrecimientos que grandes empresas han hecho, fabricar una mascarilla es mucho más sencillo probablemente que fabricar una chaqueta, un jersey, algo de lo que la industria textil valenciana viene haciendo con éxito durante todo el tiempo y ahora no puede realizar. Por tanto, ha habido capacidad para haber cambiado líneas de producción y haber abastecido suficientemente. Ha llegado material, y eso es cierto, claro, faltaría más, ¿no? Y se ha prohibido y se sigue prohibiendo comprar material y hacer test. Y claro, es tremendo, ¿no?, que el gobierno que debe facilitarte los test sea el que les prohíba a los ayuntamientos. El ayuntamiento de Onda recibió una notificación diciendo que iban a actuar contra ellos si volvía a realizar algún test. Oiga, es que los test es para salvar vidas, y ya que quien tiene competencia exclusiva, que es el gobierno valenciano y en contratación y ahora en Salud Pública, el de España, no lo hace, pues permita que los ayuntamientos intenten ayudar a sus plantillas y las empresas, también a sus trabajadores, y en fin, y todo el mundo deberíamos estar dirigidos a la realización de test y de equipos. Efectivamente, hay una diferencia en favor de la Comunidad Valenciana y en perjuicio de Pedro Sánchez en la actual solución de la crisis, sí.
Perfecto, diputado. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y seguiremos hablando.
Un placer, y yo confío en que la salud nos acompañe estos días. Muchísimas gracias.
tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguen domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa. Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Què hi ha després de la mort? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Ens n'anem fins al Menara per parlar amb el portaveu de Compromís a l'Ajuntament, Quique Castelló, bon dia.
Bon dia, Maria, com estem?
Bé, crec que ahir va haver una polèmica al Twitter, no? Perquè l'alcaldessa de la localitat va anunciar les mesures del desconfinament mitjançant un Twitter.
Sí, bueno, concretament va utilitzar, jo ho vaig ficar per Twitter, perquè simplement perquè és la xarxa social que més utilitza, però ja ho va ficar en Facebook, que al fi i al cap és el mateix.
Sí.
La polèmica ve més que res perquè vam tenir una reunió este dissabte passat en la que nosaltres prèviament havíem preparat fins a 10 mesures econòmiques pues, d'ajudar al comerç local i d'ajudar a les persones, per resumir un poquet. I en la reunió del dissabte vam acordar que ho deixaríem per a més endavant, que aquestes propostes no anirien a ple per poder-les acordar entre els diferents grups, però ens trobem ahir en què l'alcaldessa comença a anunciar pel seu perfil personal de Facebook algunes d'aquestes mesures modificades, concretament les referents als bars i restaurants, que per altra banda ens han fet arribar també que els sembla una mesura insuficient. Bona, perquè tota ajuda és bona, però insuficient, al fi i al cap.
O sigui, que estàveu un poquet
xerrant i perfilant totes aquestes noves mesures de desconfinament per a que es queda de manera unànime, no?, entre tots els grups, i ell es van adelantar des de l'equip de govern a traslladar totes aquestes mesures sense especificar-ho, no?, tot.
Claro, jo al final també faig un poquet d'autocrítica i reconec que hem pecat de novatos, per dir d'alguna manera, i d'excés de confiança. Nosaltres confiàvem en que en una situació de crisi com la que estem vivint i que la gent del poble, els nostres veïns i els nostres veïnes, el que demanen, més enllà del logo o del partit que siga, demanen que parlem, que ens escoltem, que arribem a acords i que els ajudem. Pensava que en aquesta situació podíem confiar en el Partit Socialista en aquest cas. Dona ràbia, fa ràbia veure que no sé si que seguissin fent tacticisme polític i que nosaltres ens vam refiar d'ells, bueno, en aquest cas d'elles, i de la situació també, que requeria pues, això, parlar, escoltar, arribar a acords i treballar pel nostre poble. Ja nosaltres ho vam dir dos dies abans, que tot i que l'exacte vam acordar que obriríem una taula de diàleg i que seguiríem parlant i escoltant-nos, no anàvem a anar a aquestes reunions a aplaudir les mesures que ens anunciaren. Anàvem a anar a aquesta taula de diàleg en la faena feta i en propostes, i a treballar i a debatre, i bueno, pues pa lo que ens han triat els nostres veïns i els nostres veïnes.
Exacte.
Vèiem que la seva intenció era més bé una altra, i això fa ràbia.
Diguem que és com si fora que es ficaren ells la medalla.
Sí, però més enllà de les medalles, a nosaltres no ens interessa les medalles. Mira, jo, mi abuelo ja va ser regidor de d'Almenara.
Sí.
Va ser regidor per un partit de dretes, en un govern en minoria, i bueno, en els anys, primers anys de democràcia. Quan en el seu soterrany, ja farà 3 o 4 anys, un exalcalde socialista que vingué em va parar i em va dir: t'abuelo, me va ajudar més quan estava en l'oposició que inclús alguns membres del meu propi partit que estaven en el govern. I jo crec que aquest és l'esperit que jo he heretat i que hem d'heretar d'aquestes persones com m'abuelo o com els alcaldes d'aleshores. Un esperit d'intentar ajudar a la gent, més enllà de les medalles, més enllà de jo he fet això, jo he fet allò, perquè al fi al cap estem així perquè ens han triat els nostres veïns i els nostres veïnes. I jo crec que tot el demés, i més en una situació com l'actual, està més que de sobra. Intentar jugar a la política mentre cada dia s'estan morint persones, crec que és un poquet jugar en la vida de la nostra gent, i no és just.
Haveu parlat amb l'alcaldessa de lo que ha ocorrit? Quina resposta vos ha donat?
No, però en un matís. L'alcaldessa, en tots els 40, bueno, en més de 40 dies de crisi que tenim, no ha alçat el telèfon, no mos ha enviat cap missatge, i el grup socialista només ha comunicat amb el grup Compromís, o amb mi, en aquest cas, via la seva portaveu. En cap cas, que la regidora d'Hisenda. L'alcaldessa no s'ha comunicat amb nosaltres per res. En aquest sentit, jo este matí l'he comunicat a primera hora a la portaveu socialista que ens pensarem des d'avui fins al dia del ple, que és el dia 11 de maig, si retirem les nostres 10 propostes per al ple. Perquè no només és unitat política, sinó també lleialtat política i cortesia política, que ells no l'han tingut, i nosaltres pues, ara volem posar en quarantena aquesta decisió i pensar-ho i valorar totes les opcions, perquè al fi i al cap creiem que per damunt de tot això, de tota aquesta polèmica, estan els nostres veïns i les nostres veïnes.
Bé, regidor, moltes gràcies per haver-nos contat com està la situació política a Almenara, i esperem que pronte se solucione tota aquesta situació.
Sí, jo simplement per acabar donant molts ànims, no només a Almenara, sinó també a tota la Plana Baixa i a totes les comarques de Castelló, i que junts i juntes podrem eixir quan abans i millor, pues encara millor per a tots i totes. Moltes gràcies.
Això per supost. Adeu.
En estos momentos, cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630-678-475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Ens n'anem fins a Borriana per parlar amb el regidor de Cultura del seu ajuntament, Vicent Granell. Bon dia.
Bon dia.
Borriana és una ciutat molt activa, no?, culturalment. Ara, aquest cap de setmana tenia que ser les Creus de Maig i també el festival de jazz Maig di Gras. Com s'està reconvertint la ciutat amb aquesta situació del coronavirus i tot el confinament?
Pues la veritat és que, bueno, no és fàcil, perquè just també este cap de setmana nosaltres teníem moltíssimes activitats durant les Creus de Maig, que també se van suspendre en el seu moment. Teníem una programada, una fira del llibre de 4 dies, on anàvem a tindre la participació de molts autors, on anàvem a tindre teatre en directe, on anàvem a tindre un concurs, un torneig de la Fallera Calavera a nivell autonòmic, vull dir que anàvem a tindre moltes activitats, o que anava a ser la primera edició del Borriana Dansa, del Festival de Danses, que anava a tornar a ser internacional, perquè anaven a vindre grups de fora d'Espanya, i tot això, pues, malauradament, ho hem tingut que cancel·lar. La veritat és que sí que hem de donar les gràcies a les associacions i demés, que sempre han comprès que aquest cancel·lament pues, se tenia que fer de manera obligatòria. ¿Sabes? ¿Y cómo estén reinventando? Pues realmente reinventamos este tema a través de las redes sociales, sobre todo, ¿vale? Así que a través de las redes sociales de Borriana Cultura han creado el magazine cultural, a través del cual el que hacemos es anar animando a la gente, donando información, compartiendo concerts y demás, o, por ejemplo, como el dissabte pasado, que vamos a hacer el primer festival de música online, donde van a participar 9 grupos de Borriana. La verdad es que va a tener una acogida muy, muy buena, porque estén hablando de que ha tingut, tot el concert ha tingut més de 25.000 visualitzacions, i això vol dir que la gent sí que va estar ahí damunt i després ha seguit compartint i ven els vídeos dels cantants de Borriana, i això ha servit molt per a conèixer els músics de Borriana. I ara la nova proposta que anem a llançar és, si havíem fet un concert, doncs anem a llançar una exposició online, també en artistes de Borriana, el que anem a, doncs, a que la gent veja també les obres que fan la gent de Borriana, que les pugui tindre des de sa casa. I són iniciatives que van sorgint a l'hora de que, pues, també se va treballant en l'esperança de que, pues, en l'últim trimestre de l'any se puga fer una programació cultural més normal, podríem dir,
sí,
no? I que la gent puga gaudir del teatre, de la música i de la dansa tot de carrer.
Quins tipus d'artistes ens trobarem en esta exposició virtual i on podem veure-la?
Pues l'exposició virtual començarà la setmana que ve, o anunciarem més o menys que serà el dimarts o dimecres, quan començarà, pues podrem veure artistes com Vicent Cardà, com Esther Gradolí, com Pepe Citarte en fotografia, com Alberto Navarro, gent que, pues, que ha seguit creant o que estan a casa i que nosaltres hem demanat que facin pues, aquesta particular visió també del confinament, del Covid, i el més important també serà que aquesta exposició, quan acabe, diguem, se guardarà tot en l'arxiu municipal, perquè avorrent el que hem fet ha sigut, hem demanat a la ciutadania que ens ajude a crear un arxiu municipal del Covid, és a dir, ara el que estem passant està passant ara mateix ja, però d'ací uns anys la gent voldrà saber què ha passat a Borriana i pensarem que és important que a més de que nosaltres guardem els documents oficials, les notes de premsa o les fotografies que pot fer l'Ajuntament, que també n'hi hagi aquesta aportació de la ciutadania a que envie vídeos, fotografies, reflexions, escrits sobre el que s'està vivint ara en aquests moments a Borriana. I pensé que és important, perquè ara mateix pues, no li podem donar importància, però d'ací uns anys, uh-huh, investigadors o la gent realment que li agrada la història del seu poble podrà anar a l'arxiu municipal i estarà a l'apartat del Covid, on se trobarà ahí fotografies, vídeos d'aquella gent que va estar pues, vivint el confinament, i pensé que això també és una part importantíssima de, al final de la història d'un poble.
Clar, o sigui, la ciutadania ja no sols participa culturalment des de sa casa, veient les exposicions i festivals, sinó que són ells també que estan podent fer la cultura del dia de demà, no?, amb este arxiu.
Sí, correcte. Al final nosaltres hem posat un correu, que és arxiu@borriana.es, i la gent ahir envia pues, el que ella creu que li representa el seu confinament, posa el nom, el lloc on ha fet la fotografia, un poc perquè tinguem documentat tot el que s'està fent, i realment pues, a partir d'ahir després tindré aquest arxiu històric del que va passar a Borriana durant el confinament del Covid-19.
Regidor, després ahir vam ja conèixer totes les fases de la desescalada, no? I ahir hi havia un apartat referent a la cultura i sobretot sí, als espais públics com els auditoris. No sé si vostès estan treballant ja en este acotament de l'aforament per treballar en noves iniciatives de teatre, de dansa, com estàvem parlant abans.
Sí. Pues justament ahir vam tindre una reunió després de les noves dades que se van donar des del govern estatal per analitzar i veure realment quin és l'alcance que podem tindre, perquè uh-huh, sí que és cert que molts destaca, diguem, que a partir diguem, de la nova normalitat, que s'ha catalogat ara, que diguem que estaríem a finals de maig, principis de juny, sí que se diu que en tancament podrien haver unes 400 persones i en aire lliure n'hi haurien unes 800, sempre sí, respectant els espais. A partir d'ahí és el que hem de veure els espais, perquè bueno, la idiosincràsia de Borriana és que durant l'estiu tot el món se'n va a la mar, tot el món està en la zona portuària i és allà on se fan les activitats, i entonces hem de veure els llocs on se fent habitualment, com estem parlant del cicle de teatre de la Torre del Mar, no?, que té un acolliment molt, molt important i que nosaltres tenim ja les obres de teatre tancades des de pràcticament abans de que començar el confinament. Tenim les quatre obres de teatre programades, veure realment com podem organitzar i que la gent realment pues, pugui eixir al carrer, pugui distraure's i pugui, diguem, eixir d'esta situació.
Per supost. Així també se reactivaria el moviment, no?, també econòmic a la platja, per exemple.
Sí, clar. Bueno, també hem vist que n'hi ha dies ja, diguem, destacats per poder anar o poder començar a anar a la platja, diguem, a disfrutar de la platja. Veurem quin és el funcionament que també demana el govern estatal i l'autonòmic respecte a l'assistència de la platja, perquè se sap que Borriana pues, té un espai de platges molt, molt gran i això pot fer pues, que la gent també s'anime a poder estar en l'aigua, poder estar també visquent un poc l'estiu, però suposo que també anem a tindre aquesta reglamentació, no?, de l'aforament, de controlar la distància, i tot això pues, sí que va ser més difícil, però jo crec que ens haurem de tots d'adaptar un poc a les noves condicions. És el moment en el que vivim. Realment des de Cultura s'està treballant això, s'està intentant fer la vida un poc més alegre des de les xarxes socials i des de les opcions que tenim, i és un poc la visió que estem donant. Esperem que la gent sí que vam veure una gran resposta, com he dit, en el concert online que vam tindre el passat dissabte, i ara esperem tindre la mateixa resposta en l'exposició online, i això vol dir que la gent de Borriana té ganes de veure, de funcionar i de fer cultura, i això la veritat és que és important per a seguir en la vida.
Pues la veritat és que sí. Moltes gràcies, regidor, per haver-nos contat tot això que esteu fent a Borriana, no?, per fer més fàcil la vida de la gent en aquests moments.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles. Calle Molino, 11.
En el nostre espai cultural d'avui volíem parlar amb un actor. I què millor que parlar amb Sergio Caballero. Bon dia, Sergio.
Hola, bon dia a tots. Què tal? Com ho porteu?
Bé, nosaltres bé. I tu?
Bé, jo, a veure, ja comença a estar una miqueta cansaet o agobiat. Necessite eixir, perquè des del primer dia m'he confinat, només he eixit 3 vegades a comprar i a tirar la brosa, i ja necessite respirar un poc, però bé, hem de resistir.
Quants dies? Estàs comptant els dies que ja dus? O sigui, tens la xifra global?
Si vols que et diga la veritat, vaig tachant-nos des del primer dia en un calendari, com si estiguera a la presó. Aquestes coses típiques i mítiques de tachar els dies, sí, des del primer dia vaig allà amb un boli negre i faig un cercle i el tache. I vaig contant que és pràcticament des del 13 o 14. La sort que vaig tindre és que els meus pares van poder vindre a València i la setmana, crec que va ser el dijous, va ser l'última vegada que ens van poder abraçar. I ara ja portem 40 i pico i crec que va per unes quantes setmanes més a sol.
Tu, que has sigut com un emblema autonòmic de l'humor, no?, com participant en programes tan mítics com Socarratxa, Autoindefinits, a Canal 9, diries que l'humor és imprescindible per aquest moment?
Uà, evidentment. Sí. A més, jo soc una persona que necessita l'humor diari, no? Intentar portar les coses d'una manera el menys dramàtiques possible. Jo tinc familiars, per exemple, que són molt dramàtics, però molt, 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 i sempre fugi d'aquestes coses, no? Jo crec que amb un somriure i explicant les coses des d'un altre punt de vista, intentant entendre des de la lògica que no pots fer res. Que jo crec que tindre sentit de l'humor crec que te fa ser una persona... Com a mínim, la gent jo crec que té humor és perquè és intel·ligent i sap riure d'ells mateix, sobretot, començant per ahir, ho s'ha de saber riure d'ell mateix i després per aportar les coses d'una manera molt millor suportable i sobretot en aquests temps que ens ha pillat a tots d'una manera que no ens esperàvem, la veritat.
Has parlat molt en els teus seguidors mitjançant les redes socials?
No sóc massa de xarxes socials, jo les utilitzo només per a qüestions de feina. De fet, crec que fa ara, des del 2014, crec que tinc coses de xarxes socials, d'Instagram, de Facebook, i sí que és veritat que s'ha notat un repunt en la gent que o t'envia més whatsapps o te contesta més coses per Instagram, una foto que et penges o una faena, bueno, ara poca, però sí que és veritat que vam estrenar una pel·li en Filmin i la gent s'ha volcat prou i n'hi ha una connexió més important, saps, que a lo millor abans de tot el confinament. Però també espere i confie que quan visquem al carrer tot això s'amaine una mica, perquè és que si no, no pare de rebre missatges en el WhatsApp i és de tot el món vol expressar-se i tot el món vol ser més artista que ningú i tot el món fa vídeos i, sí. I arriba un punt que també és de, ai, per favor, podem ser una mica més tranquils tots i portar-ho amb humor, però no amb el recochineo, perquè si no arriba un punt que ja perds també l'orenos.
Això vol dir que no has fet moltes videollamades?
No. N'he fet durant, diguem, posa que 40 dies, no són més, n'hauré fet 3 exactament. Una amb una amiga perquè em va dir, per favor, fem-se un vi, i llavors ens va pillar l'hora de sopar i vam sopar de cara a una pantalla, parlant. Sí. Però a mi em cansa el tema del telèfon i sentir a la gent molt metalitzada, saber que estan ahí, que no els pots tocar. A mi el telèfon de normal ja és una cosa que m'agrada molt més el directe. Jo sóc persona de pell, per això jo crec que aquestes circumstàncies també m'estan afectant en l'aspecte de... Sóc molt tocón, saps? Necessito abraçar i fer sentir a la gent que tinc al davant que els estime, no? O que els sí. apreci, o que... I per tant, això sí que és dur, sobretot dels pares, no? Jo ara només tinc ganes de que obriguin la veda i poder anar al poble i abraçar a mon pare i a ma mare. Els necessite, com l'aigua de maig, mira, ara que anem a entrar. però bé, hem d'aguantar. És una qüestió de resistir prou.
I això d'estar a València i veure la ciutat buida, com és?
Doncs mira, l'altre dia vam fer un programa, perquè n'hi ha un programa molt xulo en apunt que se diu Ciutats Desaparegudes, i ara han fet Ciutats en Aïllament, d'Eugenio Viñas, que és un periodista molt bo d'ací de València, i resulta que ho vaig pillar, ho havia sentit en les xarxes, i vaig pillar, no sé si va ser este dijous, i va ser impressionant, perquè vulguis o no, jo no m'he menjat més que d'ací al consum, per dir-ho d'alguna manera, i a la cantonada per tirar el fem. O sigui, com a molt he pegat una volta a la manzana intentant d'alguna manera estirar les cames. Llavors que tinc una terrassa així ampleta en plantes i això me distrau. I tinc companyia, jo amb cartes, i és una manera de portar una miqueta més el confinament. Però no he tingut ixa... Avui és el primer dia que ara tinc ara a l'Ajuntament de València per fer uns tràmits i eixiré al carrer. O sigui, caminaré pràcticament 2 quilòmetres i tornaré. I m'han dit que he de portar el salvoconducto per a la policia, perquè, clar, no pots fer res que no siga... Bueno, d'esta gent imprudent, no?, que ha fet moltes bestieses durant estos dies, que a mi m'ha semblat un poc aberrant, sobretot perquè la gent que d'alguna manera intentem complir en les poques normes, no?, que se'ns han posat, perquè l'únic que has de fer és quedar-te a casa, són mínimes mesures. Me sorprèn com la gent és tan irrespectuosa, tan poc empàtica, i se'n al carrer en els xiquets, este diumenge passat, no sé si va ser...
Sí, un poquet,
o van a comprar, però se'n van a l'altra punta del poble, o... Bueno, jo tinc familiars a casa, si m'estan escoltant, i tinc familiars que han fet realment moltes tonteries durant estos dies de confinament. Saltant-se moltíssimes coses i imposant d'alguna manera que ells han de continuar. I és de... Crec que no som conscients de que és un problema molt global.
Ja,
o sigui,
això
que
sí.
La sanitat pública està fent un esforç molt bèstia i l'únic que ens demanen és que ens posem en la pell de l'altra persona, no? D'intentar no contagiar o que no et contagien. I a mi em sorprèn la poca vergonya que té la gent.
La veritat és que sí.
És una cosa que a mi, no sé, moltes vegades no me sé identificar en el ésser humà per aquestes coses, no? Perquè dic, hòstia, és que jo no soc així. Jo intento fer cas, evidentment que tots fem la picaresca espanyola existís i però d'ahir a agafar el cotxe i anar-te'n a una altra província o fer festes o tancar-te en un bar o no sé, que buides una casa perquè, jo què sé, de moment comencen a... Però què estem fent? Què estem fent?
La veritat és que sí.
Més... Però bueno, paguem justos per pecadores.
Això, veritat. Si dices oui, t'he de dir que és algo estrany pisar el carrer per primera volta després de molt de temps. Vas veient els carrers i dius, pareix nou.
Sí, a mi saps què em va passar, Maria? El primer dia que vaig eixir a comprar, que va ser després d'una setmana, em semblava un poc entre màgic, poètic,
sí.
No sé, marcià, saps? Era una mica extraterrestre, perquè el que m'agradava és que a València, jo he vist a Russafa, i sí, plena ciutat, els ocells, els pardalets, tot això, és molt difícil. I, per tant, hi havia un silenci, hi havia un sol, els arbres estaven verds, havia plogut, hi havia una cosa molt xula, no sé, i al mateix temps que aquesta irrealitat, no?, que et portava quasi a una pel·lícula de ciència-ficció.
Sí, un poquet.
Entonces, això a mi em motiva, perquè tot el que és estrany i novedós a mi és molt xulo, no? Però la segona vegada ja van passar 15 dies i ja vaig notar la gent, de fet, al principi, la gent ens mirant com avergonyits, no? No
saps, sí,
si saludar, si no, baixes el cap, estàs en Consum allà o en supermercat comprant i de moment fan... Ai, somrius, la gent somriu. Però la segona vegada, el que em va passar, no sé, també el dia estava més agressat, vaig notar com una tristesa. Mm. La gent ja mirava en terra, o sigui, és que sembla que tinguem por, no?, de tossir i d'encomanar-te alguna cosa, no? Però, i sí que és veritat que notar ese deteriorament en la por, suposa que s'erradica, que no hem de tindre por, hem de tindre respecte, en una cosa com ens ha passat en la pandèmia. Esta. Avui eixiré més enllà dels meus límits, no?, de Russafa, i comprovaré què és el que passa un poc més enllà. Però ja t'he dit que tinc moltes ganes d'anar al poble i abraçar els meus.
Normal, normal. I per a un actor deu ser molt, molt difícil estar sense pujar a l'escenari, sense gravar, no ho sé.
A veure, és molt dur en general. És molt dur en general perquè també tenim una professió molt atípica en l'aspecte de la inestabilitat, no?, tant econòmica com... Moltes vegades dic que quasi és psicològica, no?, has d'estar molt preparat per a... Jo recordo que quan va vindre la crisi del 2008, que va obrir la veda que moltíssimes professions van caure en picat, a mi em sobtava, no?, veure com la gent se preocupava. Jo dic, clar, jo he viscut sempre en aquesta preocupació. Per tant, és fer d'aquesta preocupació un hàbit, i un hàbit que he intentat, evidentment, posar de la meva poca o molta intel·ligència perquè això no t'afecte. Vull dir, has de ser com una espècie de malabarista, no?, en la nostra professió. Entonces, era molt curiós veure com la gent començava a notar el que jo dins de la meva professió he notat durant tota la meva vida. Jo portia més de 25 anys dedicant-me a això. Vaig començar en Vila-real, en Visitants, des del carrer, i estos períodes inestables ja els he viscut. Per tant, en el 2008 va passar el que va passar i ara jo crec que s'incrementa un pas més. Entonces, és dur per a tot el món, és dur no poder tindre feina, però sí que és veritat que la nostra professió sempre es maltracta. Jo sempre dic que és com el xiquet bobo o el xiquet lleig que t'aixir en l'aspecte de que no es cuida. Jo, realment, primer és la sanitat, és l'educació, però lo cultural va molt lligat a lo intrínsec de l'ésser humà, i jo crec que si ens diferenciem dels animals simplement és perquè tenim una cultura on poder expressar-nos i on poder alimentar l'ànima. N'hi ha altres països que tenen la cultura com a lloc de primera necessitat, no? Entonces, en tot el que ha passat, nosaltres, com éssers intel·ligents que som, podem entendre que tot això ens ha pillat molt de nou, no? Però les declaracions que va fer el ministre, perquè en el moment que ens vam confinar, la nostra voluntat va ser des de les companyies de teatre privades o públiques, des de la gent que podia tindre curts, posar a l'abast a tota la gent que estava confinada la nostra feina d'una manera gratuïta i altruista, o sigui, sense cap tipus d'interès, més enllà que el d'intentar passar els dies, les setmanes i les hores d'una manera més afable, no? I això se'ns va tornar en contra perquè, d'alguna manera, les declaracions del ministre en el seu moment de Rodríguez Uribes per a mi van ser bochornoses, em van indignar molt, no? Per això se'n va decidir el típic apagó cultural que va durar 2 dies perquè se va rectificar, no? Però ara m'he tornat un poc a sentir una mica més ofès en aquesta espècie de fases, no? M'encuentro en la tercera fase que anem a fer, la primera, no sé què. Sobretot perquè que si es tracta d'afavorir un poc el que és l'economia de tots, agricultors, sanitaris, professors, actors, atletistes, el que siga, no entenc com han posat les esglésies en una primera o segona fase abans de o sea, pero a mí me incomoda saber que una església pot entrar a tindre un 30% de capacitat o d'aforo i nosaltres no, i quan ells tindran un 50%, nosaltres començarem a tindre un 30%.
Yeah.
L'església no, a veure, amb tot el respecte, vull dir que estem parlant d'intentar salvar no ànimes, sinó vides, per un costat, a nivell sanitari, i vides a nivell econòmic, perquè això ha creat un socavón molt fort. I va crear-lo. A mi no em preocupa el que està passant ara. Realment, jo considero que l'ésser humà ha passat per moltíssimes etapes en la seva vida, i des de gris està fins i tot la peste. Vull dir, que són coses que han de passar, simplement que ens estranya perquè ens sentim com immunes a tot. Però no. L'11S va passar en el seu moment. O sigui, coses molt aberrants que pensem que no poden passar, però passen, ocorrixen. I l'únic que pots fer és enfrontar-te a elles en intel·ligència, en saber estar, en un cert humor a nivell d'un talante d'intentar tirar endavant. I en aquest punt ens trobem, no?, que hem d'intentar salvar la butxaca o l'economia de tots els sectors, i el nostre, que és molt castigat de normal, intentem... Sí. Que no ens passe, no? Per això, aquesta diferència no l'hem entesa massa bé i estem una miqueta estressats, no? Perquè anem a ser dels últims en incorporar-se. I no és que hem sigut... De vegades diuen, hem sigut els primers. Bueno, els primers o els segons. No sé qui ha sigut primer. Però sí que és veritat que tancar concerts, blindar teatres... bueno, ens ha donat la possibilitat de no continuar treballant. Nosaltres no podem fer teletrabajo.
No, per supost.
Hem intentat, jo de fet tenia un projecte a Barcelona de teatre per estrenar a l'abril, de l'abril va passar a maig, i jo vaig dir, xiquets, oblideu-se.
Clar.
El 2021 no estrenarem. I sempre m'ha tachat de tremendista. Jo dic, però no, però us ho dic perquè crec que això és tan gran que no acabem de tindre la suficient imaginació per a saber tot, absolutament tot, el tsunami que ens ve.
La veritat és que
ara passarà, però el que ve, Maria...
És molt dur, molt dur.
Sí, jo intento ser optimista a la vida, que no ser positiu, però ser positiu per a mi és una il·lusió, que sí que soc de tirar endavant, no? Però el cap crec que intenta aturar-lo, perquè si pense massa en això,
sí,
se me tornarà en contra.
Això és veritat.
Ara estic en stand-by.
Crec que és el millor en aquest moment. Sergio, jo no vull acabar l'entrevista trista.
Perdó, no te sé.
No me sents. Que no vull que acabar...
Este últim...
Sí, que no vull que acabar l'entrevista trista. Vull rir-me un poc, no? Vull que me contes si t'has fet amiga d'algun veí, o si has assistit al balcó a aplaudir tots els dies i has ficat el resistiré.
Saps què passa? Que jo sóc molt... com te diré jo? Quan de vegades la gent fa, va, anem a disfressar-se, jo sempre dic, quina tonteria.
París mentira.
Clar, però suposa que perquè la meva professió ja em dona la possibilitat de disfressar-me. Per tant, quan la gent fa aquestes coses, jo em fa, fa com una perea. No? Fa perea. Suposa que perquè és lo teu, no? És com un metge, jo què sé, que et poses allà a operar i de dir, ho faig cada dia, no?
Sí.
El que em passa també és que com hago d'una al·luvió de gent... Per a mi, el meu és una professió, no? I una professió en la qual s'ha de tindre tot el respecte. Però en aquest moment tot el món sap cantar, tot el món sap ballar, tot el món sap de xiste, tot el món necessita que se reconega mundialment, i això vol dir en les xarxes, totes les coses que és capaç de fer. A mi em cansa molt. Entonces, em cansa el resistiré, em cansa... Jo crec que lo important és que quan acabe tot això... continuem aplaudint els sanitaris.
Ah, això sí.
A mi això d'eixir a les 8 cada dia, jo ho he fet, no he eixit cada dia, també t'ho he de dir, primer perquè estic en un interior, en una terrassa molt xula, però a l'interior no he eixit la gent.
No, això és veritat. Conter,
però clar, és molt fort perquè és, la gent necessita eixir al carrer perquè els vegin aplaudir. Per què no passa a l'interior? I mira que així n'hem eixit 3 o 4, que al final ens sentim ridículs, perquè te veus aplaudint a dos veïns, i llavors acaba un punt que fas... No, l'aplaudiment ja el faig per dins, ja intento col·laborar en moltes coses. Llavors, m'ho agafa cachondeo, perquè se van posar uns veïns ara fa poc, i són el més insuportable, si de moment és de... Però no es tractava de tindre empatia per el confinament. Però bueno, no han fet de part de la seva vida i ara en les peces i saltar a la comba, las mancuerdas rodando por el suelo es de, per l'amor de Déu, empatar fins i tot amb l'administrador de la finca. És a dir, entenem perfectament que la gent vulgui fer esport, però d'ahí a que moleste al veïnat durant tot un mes, claro, que les mancuerdes en terra, pues què vols que te diga? Ja te dic que ho portem en humor, saps? He intentat col·laborar en campanyes i en coses, però jo sóc més de... Hi ha una cosa massa de mostrar a la galeria, no?, el que som capaços de fer, no? És com portar, sí, dol. Tu portes dol perquè s'ha mort d'una persona o perquè et vegin que s'ha mort la persona i eres capaç de portar 2 anys de dol. És precís, el dol se porta per dins.
La veritat és que sí.
Per tant, ja et dic, no acabem d'una manera dramàtica la nostra conversa, resistirem i estem ahí i hem d'estar ben confinats, però hem de portar les coses amb molta més empatia, no? per eixir de tot això amb més fortalesa.
La veritat és que sí. Sergio, moltes gràcies per haver-nos alegrat este matí, no? I fem-nos risa d'alguna manera i ajudar-nos a portar això d'una manera millor.
Bé, estarem ahí sempre que necessiteu. Vos recorde, mira, volia recordar-te que ara fa 2 setmanes es va estrenar Assemblea,
sí,
que vaig rodar fa un any i mig, i s'ha estrenat en Filmin, ha sigut de les primeres pel·lícules que s'ha estrenat en plataformes, perquè evidentment no hem pogut accedir a sales, i hem sigut dels primers. Entonces és un bon consell o suggerència per a aquella gent que estigui en Filmin, descarregar-se la peli o poder veure la peli,
per supost,
perquè és d'humor i reflexa molt bé la situació d'arribar a pactes en un veïnat, en una assemblea o en el propi govern, no? Sempre en humor, que és el que necessitem en estos dies.
Pues això és veritat, ahí queda aquesta recomanació pels nostres oients. Moltes gràcies, Sergio, i anirem xerrant.
Val, una besada molt forta i mira, aprofite, besos per a totes les mares que demà tenim el dia,
sí,
de la mare.
Besets per a totes.
En estos momentos cuenta con Canem para lo que necesites. Escribe o llama al 630-678-475 y te ayudaremos. Te lo hacemos llegar cómodamente. Canem, un espacio donde elegir un sinfín de estilos para todos. Hombre, mujer, y no te olvides de nuestra liquidación de verano para niños. Canem, la ropa que estás buscando.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
A veure, Montse.
Dime, Maria.
A què fa olor?
A tortilla creïlla.
Alguna veïna o algun veí estarà cuinant, no, que mos passe un trosset, no?
No, jo crec que pensé que demà n'hi ha sorpresa i mos han dut ahir un pisco lapis. I jo el tinc així al costat de la mà dreta, a la mà dreta, i crec que és l'olor de...
Però això no fa olor a tortilla creïlla.
Bueno, pues jo seguís dient que fa olor a tortilla creïlla.
I què hi ha al teu costat?
2 trossos de budell de tomaca, de torta de tomaca i després de l'altre... Salaet, de jamón de llor i formatge.
Què passa demà?
Ah, no sé, dimos tú.
Me autofelicito mi cumpleaños.
Ahí estamos.
Sí, demà, dia de confinament, jo el 1 de maig celebrarem el aniversari.
Dia del treballador o treballadora.
Sí, ma mare va ser treballadora el dia... I ese 1 de maig va... Va ser treballar. Jo sempre t'he dit que el 1 de maig sempre plou, saps? Perquè sí? Jo vaig néixer en dia de pluja, trons, i sempre pel meu cumpleaños...
Pues no.
No?
No, perquè diu que maig, el pròxim mes de maig, o sigui, de maia, arriba en temperatures pròpies de l'estiu, calor, en primer cap de setmana de maig. I que plegarem fins als 30 graus. Uh-huh. Al sol, a passejar, que mos deixen passejar, no.
Sí.
Anar a cap, bueno, sí, un passeig. I després a prendre el sol.
Sí, recordem que demà no estarem perquè és festa nacional i nosaltres tampoc venim, i que fins al dilluns no
mos tornarem. Estem pendent de totes les notícies.
Home, clar, això, per supost, nosaltres sempre a última hora. Avui em toca a mi dedicar-me a mi mateix a la cançó.
Anda, pues, muy
bien. Te pareix bé, no?
Estupendo.
Txelo, bon cap de setmana.
Igualment, Maria, i moltes felicitats.
Sí, gràcies. I Montse,
dime.
Tu, si demà s'acabarà el món, com creus, què creus que faries?
Jo, anar-me'n a una platja.
A una platja?
Sí, allà supervivientes.
A supervivientes.
M'encantaria.
Sí?
A mi m'encantaria.
Bé, pues jo crec que a tu i a mi, com no estem molt bé, segur que mos pillaria ballant el fin del món.
Això és també, ballar.
No?
Sí.
Pues
m'encanta ballar.
Vos dicem a tots ballant, a Mizal i el baile. Un beset a tots.
Fins el dilluns, bon cap de setmana a tots.
Bailando. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto. Y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos. Ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós. Y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo. Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se